de Matí Mañana.
Continuem el Dematí Mañana, ens anem despertant i ara és moment de parlar amb la Míriam Rojo, que la tenim aquí al meu costat per parlar de malalties minoritàries. Míriam, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Com ha anat la setmana?
Bé.
Bé, d'orilla.
Bé, bé. Bueno, ja faena, que és l'important.
Va, que ja arriba l'estiu, ja el tenim
ja
aquí,
aquí,
ja el
això.
Tenim aquí, ja el tenim aquí. Ja podrem anar a la platja, podrem anar al riu... Què fa falta? Un solet fa falta, allò, sí. Posar la pell
i vacances, tranquil·litat.
I vacances. Què ens portes avui?
Avui us parlaré de la síndrome de West.
La síndrome de West. West. Va per la línia de les epilèpsies, veritat?
Sí. És, crec, si no de la... bueno, se'n diu encefalopatia epilèptica, vull dir, no és en plan epilèpsia, no, és com més xungo, o sigui, són unes epilèpsies importants, de molt difícil control, i que donen conseqüències a nivell cerebral bastant greus, i jo crec que si no és la encefalopatia epilèptica més comú dins de ser minoritària, poc li deu faltar, normalment és de les més...
Amb convulsions... Amb...
Sí, bueno, tot tipus d'epilèpsia. Això alguna vegada ho hem parlat ja, que l'epilèpsia no és la típica imatge que tenim de les pel·lícules de que algú cau i comença a convulsionar. Hi ha molts tipus d'epilèpsia. Hi ha epilèpsies que són que de cop desconnecten i es queden com si no estiguessin al món. Hi ha epilèpsies que són moviments involuntaris, doncs, només d'un braç, una cama... Alguns que són doncs, simplement parpallejos, vull dir, hi ha molts tipus d'epilèpsia. I encefalopaties epilèptiques solen haver moltes, o sigui, la mateixa persona té un ventall de crisis epilèptiques que dius, venga, va, quina vols? Tens aquí totes les que vulgues.
Síndrome de West. Anem al detall. En què consisteix aquesta malaltia? Com es detecta? Com es manifesta?
Vale. Normalment és el típic que els... Sols aparèixer entre els 3 i els 6 mesos de vida, tot i que pot sortir una mica més tard, està als 18 mesos o així, però és algo que és d'això, de quasi recent nascuts. I bueno, el xiquet pues, comença a convulsionar. I a vegades és bastant típic en crios que, per exemple, quan tenen febre convulsionen. I tu el portes a urgències i fan les proves i això, i es queda que és no res. Vull dir, la majoria de vegades és una crisi epilèptica aïllada i no passa res. Però hi ha vegades que sí que passa
i
es van repetint i portes el peque al neuròleg i et comença a preguntar pues, fa algun moviment raro, fa alguna cosa que a tu t'estranya i llavors clar, comencen a pensar hosti, pues sí, fa això o mira, pues, l'altre dia va fer alguna cosa rara i ho vaig gravar perquè això dels mòbils, la part bona dels mòbils
sí.
És que ho pots gravar i llavors li ensenyes al neuròleg o al pediatre és que mira, ha fet això és normal i bueno, llavors quan comencen a tenir ja bastantes crisis epilèptiques clar, s'ha de posar medicació hi ha una mica de controvèrsia perquè diuen que si s'agafa molt pronte en, crec que era, no recordo ara quina vitamina corticoides i els antiepilèptics pot no arribar a ser greu jo en totes les famílies que he parlat que els fills tenen síndrome de West diuen això és dolent, és greu i ja està Hi ha una mica això, perquè sí que hi havia una família, recordo, que van dir ah, pues no, mon fill li van agafar superpronte i està molt bé. Que dius, vale, podria ser que no fos síndrome de West, que fos una altra cosa. També és... No és difícil de diagnosticar, però en algun cas podria ser que potser no fos West.
I els episodis es van, en quina intensitat es repeteixen?
Depenent del xiquet. Depenent. Pot tindre molt pocs. Ja, pues, ara això d'aquí una setmana o una altra, o pot arribar a tenir 50 crisis el mateix dia. És molt depèn de l'edat, de l'afectació d'això. De fet, se pot classificar el síndrome de West en tres grups, segons el seu origen, diguéssim. El que és... que té pitjor pronòstic és un que es diu el grup simptomàtic, que és el que està associat a altres síndromes o altres malalties o altres... O sigui, quan se veu clarament que al cervell li passa alguna cosa. Per exemple, és molt... Bueno, molt freqüent no, però els més freqüents són els xiquets en síndrome de Down. És un percentatge molt petit, però dins d'aquest percentatge petit és el síndrome que està més associat a la síndrome de West. I després doncs, pot ser per lesions cerebrals, per tumors, per infeccions, o que sigui. O sigui, si hi ha una lesió al cervell, hi ha més probabilitats de que s'hi faci el síndrome de West. Després també tenim un altre grup que es diu el criptogènic, que sí que es veuen com unes lesions cerebrals, però com a que no et poden assegurar que sigui per això, saps? Que potser aquesta lesió no està donant realment cap problema i la síndrome de West s'hagi desenvolupat per alguna altra cosa que no sabem. I després estaven al grup de, que es diuen idiopàtics, que és com no tenim ni idea de per què este xiquet està tenint totes aquestes crisis i ha anat això a un síndrome de West, però el diagnòstic és síndrome de West.
Vale. I el que dèiem, no, del tractament, al final és un tractament com un atac epilèptic.
Però, clar, són crios que portaran més d'un antiepilèptic, que en alguns casos també, bueno, hi ha alguns casos d'epilèpsia que quan no es poden controlar hi ha una dieta que és dieta cetogènica i que, bueno, és traure hidrats i tal, bueno, unes coses una mica complicades d'explicar i se sol controlar també. Hi ha vegades que, bueno, que és impossible, s'intenta que tinguin, jo què sé, pues, més de 200 crisis epilèptiques al dia, doncs pues mira, si en fa 100, pues és una celebració, que dius, com pots celebrar que ton fill tingués 100 crisis epilèptiques? Dius, sí, però és que en té 100, ja no en té 200. I llavors, clar, tot això pensa que és un cervell que s'està desenvolupant. Clar. Llavors, això és catastròfic per a este cervell.
Clar.
Li tenen, tot dependrà del número de crisis epilèptiques que vagin tenint, però haurà un retras motor, vull dir, quasi tots seran, doncs, el típic cadira de rodes, que sense poder-se moure, ni aguantar-se sentat, alguns ni controlen el cap, molt menys caminar, segurament tampoc parlaran i els costarà molt comunicar-se, aniran en algun comunicador o en pictogrames. Clar, és una malaltia, o sigui, un síndrome que és devastador per a un cervell que s'està desenvolupant.
Clar, entenc que són infants que és un infant sa, però per un factor X se li desenvolupa.
Sí.
Clar,
sí.
I no es pot controlar.
En principi...
No es preveu.
Clar, no, durant l'embràs i això són coses que no es veuen.
Clar.
Llavors, pues, si de cop ja ha començat molt, molt, molt pronte, pues, se pot agafar molt pronte. Lo mateix com en quasi totes aquestes síndromes. La fisioteràpia, logopèdia i tot és molt important. Però clar, també arriba un punt que dius, el cervell no s'està desenvolupant més, no, les neurones no tiren més, doncs és mantenir. Clar, normalment se diria pal·liatius, però clar, no, la paraula pal·liatius és la realitat. Vull dir, estos xiquets normalment estan a unitats de pal·liatius, les famílies estan apoyades en unitats de pal·liatius, però evidentment no t'agrada dir que ton fill està en pal·liatius, normal.
Exacte.
Simplement, doncs, bueno, és anar fent, doncs, això, un manteniment. Llavors, clar, pues si també no tenen prou força muscular, pues si agafen qualsevol virus respiratori, el que sigui, no tenen prou força per a treure moc, se poden complicar més. De fet, algun crio ha pogut morir, pues, una grip o un constipat.
Correcte.
Clar, són més propensos a que les coses se'ls ho compliquen.
I tant. I entenc també que aquests infants han de viure en un entorn zero estrès, o sigui, que els pares els ha de tindre no controlats, sinó amb un ull pendents de que juguin, però que no tinguin un entorn que els posi molt nerviosos, o no té res a veure.
No té per què, perquè és això, com que simplement el cervell, o sigui, no és com si estés mal connectat, no? Però vull dir, dona els xispassos, sigui
Val,
com sigui.
O sigui no,
si és
no,
evidentment
no.
Que pues, si pues, han passat una mala nit o estan molt cansats o alguna cosa, pues, segurament augmentaran les crisis epilèptiques o seran més fortes.
Però no té per què, o sigui, però pot no estar la mare tranquil i vindre una crisi en qualsevol moment.
I el que et dic, no totes són les típiques de convulsionar. Pot ser el xiquet està allí a... Bueno, jo parlo, pues, per exemple, del cas que us presentaré, que és l'Oliver. Oliver va estar allí una cadira de rodes i interacciona, però clar, ell no es mou, no mou braços, no... Interacciona, pues, fent la sonrisa, té un somriure preciós, però clar, no es pot interaccionar ell com a tal, no pots jugar en ell. Sí, adaptant-ho i tal, però no li pots deixar una pilota i que ells entretinguin una pilota.
Va.
Perquè en el seu cas, per exemple, doncs va començar de molt xicotet i té moltíssima afectació.
Va. Doncs coneixem el cas de l'Oliver?
Sí.
Vinga, som-hi.
Hola, buenos días. Mira, primero quería darte las gracias por contar con nosotros para tu programa. Y bueno, y más así en general, gracias por hacer el programa, porque la verdad es que estas cosas ayudan muchísimo. Y nada, pues comentarte, Oliver, yo soy la mamá de Oliver, soy Natalia, y Oliver ahora tiene 6 años y padece síndrome de West. Todo esto debutamos con 4 mesecitos, más o menos, y al final descubrimos que era síndrome de West, pero de entrada durante casi dos meses, o sea, de los dos a los cuatro meses, lo estuvimos tratando por cólicos de lactante, que es lo que nos dijeron los pediatras que era, porque realmente se parece mucho el tipo de espasmos de los cólicos, es muy similar, ¿vale? Entonces lo estuvimos tratando durante dos meses por los cólicos y al final nos tocó una pediatra de urgencias, que resulta que era neuropediatra, esa suerte que tuvimos, y lo vio claro. Entonces le hicieron cuatro o cinco pruebas, electros, un escáner, ¿qué más le hicieron? Bueno, le hicieron varias pruebas y salió que sí, que era síndrome de West. Es una enfermedad de base epiléptica y bueno, pues arrasa con todo, la verdad. O sea, Oliver en dos días dejó de aguantar la cabeza, dejó de mirar fijo. Bueno, se podría decir que poco más lo perdimos en dos, tres días. Pero bueno, ahí renació el nuevo Oliver, que es el que tenemos ahora. Y doy gracias porque podría no estar aquí. La verdad es que el pronóstico que nos dieron en el hospital era de un 60% de no salir. Y bueno, ahora pues la vida de Oliver consiste en la... Va al colegio durante todo el día, va a terapias, lo apuntamos a todas las terapias que podemos. Hace terapia con caballos, terapia en piscina, fisio normal, osteopatía, fisioterapia respiratoria, porque él padece bastante de todo lo que es el sistema respiratorio. Y bueno, la verdad es que es un niño feliz. Es un niño muy costoso. A nivel económico, las terapias no entran por la seguridad social. Y bueno, la más barata son 35 euros. Y bueno, y luego ya la ortopedia, todo lo que es ortopedia, sobre todo cuando cuando es adulto ya es diferente porque ya no creces más, pero claro, cuando eres un niño y estás constantemente creciendo, la ortopedia tiene que crecer contigo y bueno, y es carísimo. O sea, invito a todo el mundo a que se pase por el escaparate de una ortopedia y mire precios, o sea, es horroroso. Pero bueno, algo vamos rascando de ayudas, algo vamos rascando pues de hacer cosas solidarias. Por ejemplo, ahora hemos sacado unas chapas, pero tenemos tazas también. Entonces por ahí pues va sacando algún dinerillo y bueno, va paliando. De momento pues Oliver está bastante estable, tiene sus crisis y sus cosas, pero con la medicación está bastante estable. Y bueno, la esperanza de vida de un niño con síndrome de West es muy variable según las zonas del cerebro que se vean afectadas, ya que el síndrome de West pues es muy distinto en muchos niños. Hay niños que caminan, niños que hablan, niños que no. Oliver es de los que ni habla ni camina. Pero bueno, quiero decir, a cada niño le afecta diferente. O sea, coges 100 casos de síndrome de West y sí que tendrán cosas parecidas, pero verás que son niños distintos. Y nada, pues no sé si necesitas algo más así concreto, pero un poquito así resumido, esta es nuestra historia, ¿vale? Muchísimas gracias por todo y un beso muy fuerte.
Clar que sí, gràcies a la mare d'Oliver. De deia, no sé si necessita alguna cosa, doncs sí, sort que en tenim a tu aquí al programa i bé, i ens pots resoldre molts dubtes. Un dels que m'ha sorprès, no?, les teràpies. O sigui, les teràpies són molt importants, clar, però no només en aquesta malaltia, sinó en moltes. Però concretament, les teràpies que es duen a terme en aquest cas?
Clar, Oliver, doncs això, per exemple, el que és la part dels cavalls, a part se treballa també molt la part com més emocional, ¿vale? O sigui, dins de les capacitats de cada xiquet, tinc entès que tenen com associat un cavall i bueno, pues Oliver evidentment no el pot cepillar com a tal, però en l'ajuda del monitor o del fisio que tenen pues intenten com a mig cuidar el cavall. Al final és una relació que el crio ha de confiar en el cavall i el cavall ha de confiar en el xiquet i llavors se treballen, pues, depèn de les posicions, pues, més estirat o... Normalment sí, en Oliver suposa que serà més la posició de pues, estar estirat damunt del cavall per a controlar amb què tal el que és la posició del tronc, de no caure, de fer una mica de força. El que és la piscina és algo super interessant perquè es treballa molt la força muscular i guanyes, bueno, això, estar dins la piscina que no tens tot el pes d'estar fora i es poden moure millor, són lliures, perquè com que no els pesa tant el cos, se poden moure, i clar, qualsevol crio que tu el poses a dins d'una piscina i d'estar una cadira que no es poden moure o estar una piscina de poder-se moure, clar, és un canvi, vamos, increïble.
Després també el que deia, no? Que això també m'ha sobtat, que val, o sigui, els 2-3 dies canvia, no? El Oliver, el que tenim, no? Nosaltres com a concepció d'un infant, de que no li ha de passar mai res, de que tindrà una... Però diu que a partir d'allí neix el nou Oliver, o sigui que clar, trobem que final... hi ha un abans i un després i que val, doncs ara clar. Anem a treballar aquest clar. Nou Oliver.
És el que hi ha, l'Oliver anterior no tornarà perquè hi ha unes lesions al cervell que han anat molt ràpid i ja no es pot tornar. Però bueno, tenim a Oliver, és el que dia, diu, està viu, lo tenim.
Sí, tant. Doncs
pues avant i a donar al màxim tot el que es pugui traure d'ell.
Clar que sí, clar que sí. I que al final segurament tindrà un potencial que serà únic, o sigui, únic per la família clar. I únic allà a la societat. O sigui que és un nou Oliver que de ben segur que donarà de què parlar i en positiu. També parlava d'aquesta no, malaltia, no? Aquesta síndrome de West, que clar, arrasa amb tot. Això ho venim insistint durant, i fent peu durant tota aquesta secció. O sigui, tan greu, o sigui, no es pot arribar a l'abast de la gravetat d'aquesta...
Clar, és el que ha dit, diu, hi ha xiquets que parlen, hi ha xiquets que caminen, però... no és l'habitual, és el que ella deia, als 2 mesos ja estaven veient que alguna cosa passava, però diuen que eren còlics. Clar, el síndrome de West, lo típic són espasmes, que és que espasmes són moviments com involuntaris descontrolats. Un xiquet de 2 mesos en còlics que se't passa 4 hores plorant, tu penses que són còlics, no penses que és que el seu cervell està cortocircuitant.
Clar,
clar, estos 2 mesos que entre cometes van perdre, clar, va fer còlics, molt clar. De mal.
Clar, clar.
I al moment en què els metges van dir aquí passa algo va ser perquè aquell cervell se descontrola totalment i en qüestió d'hores o dies es pot quedar el cervell torrat, parlant clar, o sigui, es queda fatal el cervell, llavors clar, sí que són petits, què tal, el concepte de neuroplasticitat, que el cervell s'adapta, clar, però el cervell s'adapta si queden neurones sanes.
Entenc. Clar, en l'esperança de vida... més o menys?
És que depèn.
Depèn.
Vull dir, pot ser que arribi adult sense cap problema, referim-me sense cap problema extra.
Sí, entenem.
O pot ser que per un constipat, una grip, al no poder traure moc, se faci una pneumònia, es complica i el xiquet se'n pugui anar. És molt... no se sap, és una incògnita.
És una incògnita.
És viure el dia a dia.
Sobretot viure el dia a dia i com deia la mare d'Oliver, és conèixer el nou Oliver, conèixer el teu fill, filla i saber conviure en aquesta malaltia i saber-lo portar de la millor manera possible.
I tant.
Clar que sí. Síndrome de West. Ja hem conegut una altra malaltia minoritària de la mà de Míriam Rojo. Ha sigut un plaer, Míriam, tindre't aquí al meu costat el dematí mañana. Recordem el seu Instagram cortex_rhb. Aneu fent ullades perquè té moltes històries, moltes anècdotes i és un perfil curiós i que cal visitar. Míriam, ens veiem i ens retrobem la setmana vinent. Moltes gràcies.
A tu.
Clar que sí. I nosaltres aquí al Dematí Mañana seguim amb molta més música. Vinga, va, que ja ens hem d'anar despertant, que ja va sent hora.